Mac Mobles us ofereix aquest espai.
L'espai del Xavi i la Raquel, o de la Raquel i el Xavi. Raquel Sans, bon dia.
Hola, bon dia, Neus.
Xavi Freixas, bon dia de nou.
Bon dia, Neus.
Avui parlem d'aigua, tots dos parleu d'aigua.
Sí,
doncs avui
sí,
no haureu de fer aquella cosa.
Però estem coordinats ja, Neus, en mica en mica arribarem a...
A poc a poc, i amb bona lletra.
És qüestió de temps, això.
És un sí. Aigua, d'una banda, el Xavi sí, que sé que ens vol parlar de la necessitat de beure aigua, de que és imprescindible per la salut, de com recuperar aquella aigua que perdem quan fem esport, etcètera, etcètera. Però, i la Raquel?
Jo us parlaré d'algunes fonts que es poden descobrir, perquè tenim un país ple de fonts, i tenim una muntanya o un parc molt a prop de Barcelona, que és el Parc de Collserola,
sí,
que també està plegat de fonts. No sé si sabeu quantes n'hi ha de fonts.
Ni. És un enigma?
Mira, perquè ha marxat el Màrius, li hagués pogut preguntar amb ella. N'hi ha més de 200, fins a 250 gairebé. Però és que a més les fonts, o l'aigua en definitiva, aquest bé tan preuat i tan escàs, malauradament, a molts llocs del planeta... És un d'aquells elements que ha marcat moltes vegades la localització d'assentaments humans. Per exemple, la setmana passada que parlàvem de Llívia, els romans que s'hi van interessar, no només perquè el puig de Llívia doncs té unes vistes panoràmiques allò perfectes per poder defensar-se dels invasors o dels enemics, però és que a més hi havia també les Aquae Calidae, que no sé com s'hauria de pronunciar això en llatí, però vaja, les aigües termals segur que ens hem entès.
Sí.
Les de Dorres, sabeu que són conegudes, i d'altres que hi ha pels voltants, però és que a més allà mateix també hi havia, o hi ha encara de fet, la font del sofre i la del ferro, que a més la del ferro té aquell color, un color així taronjós, pròpiament, vaja, com d'oxidat, saps?
Sí, fa una olor, em sembla que la del ferro, la del sofre...
La del sofre deu fer l'olor,
sí,
em sembla.
Sí, fa una olor d'aquelles que és...
Com
sí,
d'ous podrits, diria
jo. Que aquesta mateixa olor.
Sí, és aquesta. És una mica desagradable, aquesta. I més, diuen, a més les dues són potables, però no fa gaire gràcia, la veritat, veure aquest tipus d'aigua. Però, si parlem de les de Collserola, per exemple...
Sí.
N'hi ha que tenen doncs, moltes històries i llegendes al darrere, perquè moltíssimes tenen noms de sants, altres fan referència a propietats atribuïdes a les aigües, com la font groga o la del ferro, aquí també tenim una font del ferro. N'hi ha que tenen nom d'allò que s'hi anava a fer, per exemple, la font de la Budellera.
I què s'hi anava a fer amb aquest nom?
Doncs sembla que s'hi rentaven els budells dels animals per fer parts d'alguns instruments musicals. I és una font que queda, a veure, per entendre'ns, com a sota de Vallvidrera, diguéssim, per la banda de Vallvidrera. D'altres també estan al costat de masies o d'ermites, com la de Sant Medí. Però vaja, en definitiva, jo crec que és important, penseu que a més hi ha moltes guies i molts llibres escrits sobre les fonts i multitud de rutes que no ens acabaríem mai a Collserola perquè abarca diferents termes municipals. I jo crec que és bo saber on tenim una font a prop, perquè després d'una excursioneta res millor que un glob d'aigua, no?, per assedegar-nos.
O emportar-te en una garrafa directament, no?
Per exemple, això...
Jo sempre emporto el cotxe, vull dir que si trobo una font i l'aigua és potable, realment val molt la pena.
Sí,
I el Xavi està preocupat per l'aigua que bevem.
Clar, és que és molt bo beure aigua, feu molt bé fent tot això que dieu, perquè un 60%, més de la meitat del nostre cos, és aigua. I aquest percentatge es dispara fins al 75% o més... en el cas dels nadons. Per tant, mantenir-se hidratat és efectivament imprescindible, Neus.
Sí. El que passa que avui li hem demanat que ens ajudi una miqueta en el tema de l'aigua, perquè aquí diu, jo no em bec mai, jo em bec un litre, jo me'n bec dos, jo dos i mig. Dos i mig no és bo, un i mig sí. I al final dius, mira, i hem trucat a Francisco Maravera. El senyor Maravera és el president de l'Institut d'Investigació Aigua i Salut. Senyor Maravera, bon dia.
Buenos días.
Què tal?
Muy bien.
¿Cuántos litros tenemos que beber?
Pues yo suelo seguir los consejos de la Organización Mundial de la Salud. Yo confío en los expertos de la Universidad de la Organización Mundial de la Salud y normalmente ellos tienen perfectamente sistematizado qué cantidad de agua o qué requerimiento hídrico hay que tomar al día según las circunstancias vitales de cada uno. Es de un adulto, hombre, es lógico que consuma 2,5 litros, es la recomendación, y las mujeres depende, va desde 2 litros, o si están en cinta o si están en periodo de lactancia, están prácticamente, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud oscila entre los 2 litros y 2,5 litros largo.
Vaig a vives tu, que tenies dubtes.
Molt bé. Doctor Maraver, és veritat que és especialment bo, que és molt aconsellable beure aigua a primera hora del matí en dejú, és a dir, abans d'esmorzar, perquè activem els mecanismes de neteja?
indudablemente a primera hora de la mañana tenemos el tubo digestivo completamente en condiciones de que un agua pues se absorba fácilmente, prácticamente en 20-25 minutos, si se absorba en ayunas, si se toma en ayunas, pues entra, digamos, se facilita totalmente la absorción al medio interno del agua y por tanto es muy buena para la hidratación y para y es una buena pauta saludable para empezar el día, por supuesto.
Senyor Maravell, deixi'm preguntar-li una coseta, perquè és que jo sóc de les persones que sincerament em costa moltíssim beure aigua a primera hora del matí. Ja em costa una mica al llarg del dia, però és que a primera hora del matí és d'aquelles coses impossibles. Algun consell perquè sigui més fàcil d'ingerir aquesta aigua al matí?
¿Algún consejo?
Sí.
Es una buena práctica, pero simplemente es saludable. Es como las personas que no tienen ganas de desayunar o otra serie de pautas saludables, pero que es necesario.
O sea que hay que mentalizarse, vaya.
Para una buena alimentación, literalmente.
Senyor Maravell, doctor Maravell, ara el posaré en una mica de compromís perquè no hi ha dues aigües minerals que siguin iguals i a Espanya, si no tinc mal entès, n'hi ha més de 100. Cadascuna d'elles té substàncies minerals diferents. Què fem? Qualsevol és bona.
Es cierto, las aguas minerales, primero hay que saber qué es un agua mineral envasada es un producto que es un alimento natural y que prácticamente no tiene tratamiento ninguno, a diferencia de lo que es el agua de la red, que es un servicio público imprescindible para la higiene, el lavado, etcétera, y que está tratado y que es otra cosa completamente distinta. Pero es cierto que las aguas minerales sí tienen una serie de peculiaridades atendiendo a cada una de ellas. Lo fundamental es que en su gran mayoría, en nuestro entorno prácticamente el 95% son constantes de composición. Por eso tienen una etiqueta donde está el análisis físico-químico que nos dice los componentes mineralizantes. Y habrá aguas que se caracterizan porque tienen pocos elementos mineralizantes, otras porque tienen más bien componentes de tipo alcalino, otras porque tienen algunos elementos que pueden ser favorables para determinadas circunstancias vitales como el magnesio, el calcio, otras que tienen carbónico, y todas estas, cuando se conocen bien, pues pueden ser indicadas y ser un aporte además de refuerzo para la salud del individuo.
Senyor Maravell, hi ha però moltes maneres de portar aigua al cos. Per exemple, menjant fruita i verdura. És a dir, no cal beure'ns dues ampolles i mitja d'aigua cada dia, no?
Por supuesto, por supuesto. Lo importante cuando hablamos de hidratación es el balance hídrico diario corporal. Pero lo que es indudable es que el cuerpo pierde diariamente 2.5 litros de agua. La forma de reponer este balance hídrico, por supuesto que a través de los alimentos, por supuesto las frutas, verduras, pescado, y sobre todo también el agua embebida. Y dentro del agua embebida, pues es una garantía absoluta, por supuesto, el agua mineral.
Un oyent ens pregunta si és bo beure aigua a la nit. Per què no? Doctor.
Jo crec que no dorms, t'aixeques a anar a la
petita per dir mateix.
El agua por la noche...
Te'n vas empanxurrinat, potser, no? Allí?
Pero depende de cuál haya sido la actividad diaria de un sujeto. Si yo tomo una cena frugal y he tomado la cantidad hídrica necesaria, probablemente no voy a necesitar tomar agua a la noche. Pero si yo he hecho una comida copiosa con elementos que requieran facilidad para o necesidad de líquido para disolverse, pues pasa el mismo cuerpo que tiene un elemento regulador que es muy saludable, que es la sed, que nos va a pedir tomar agua. Lo que no se puede es decir, solamente debo beber cuando tengo sed, porque este mecanismo, que es el más natural y el más saludable, no siempre funciona correctamente. Es decir, por ejemplo, en las personas mayores, ese mecanismo no funciona bien. Incluso en las personas corrientes y normales, todo pasa como con los alimentos. Hay personas que se sacian con una pequeña cantidad de alimentos y otros que no se sacian nunca. Pues con el agua lo que hay es que hay que tener pauta saludable, pero hacer también, por supuesto, caso de estos elementos naturales como son las sed o requerimientos naturales y la naturaleza es sabia y seguirla, por supuesto.
És el doctor Francisco Maravell, és el president de l'Institut d'Investigació Aigua i Salut. Avui li agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a posar també una mica de punts damunt de les is en el consum d'aigua. Doctor Maravell, moltes gràcies.
Muy agradecido y a vuestra disposición.
Que vagi bé, fins un altre bon dia. T'ha quedat clar, Raquel?
M'ha quedat claríssim. Hauré de mentalitzar-me perquè l'hivern, francament, em costa moltíssim beure aigua. Sí,
jo no, jo em bec constantment, aquest
jo
és el problema.
Jo optaré per l'altra aportació, manera de portar aigua, que és menjar fruita i verdura, em quedaré amb aquesta. Ara, jo us he dit una cosa, ella parlava de l'aigua envasada, de les propietats de l'aigua envasada, diferent a l'aigua de xarxa. Jo, com que estic parlant de les fonts de Collserola, també us haig de dir que heu de vigilar amb una coseta, perquè hi ha dos tipus de fonts, així a grans trets, que és les que ragen sempre, les fonts que ragen sempre, i les que només ragen quan ha plogut i, per tant, poden assecar-se. I d'aquestes també n'hi ha, a Collserola, així que hem de vigilar. Per exemple, la Font Nova és una d'aquestes que s'assequen, que és la que està al costat del Centre d'Informació del Patronat Metropolità del Parc, que és la que queda molt a propet també de la Casa Museu d'en Verdaguer. Suposo que la coneixeu, que la van restaurar, l'han convertit en museu.
La Vila Joana.
Ah, exacte, qui va passar els últims 24 dies, per ser exactes, perquè es veu que el metge li va recomanar aires de muntanya i al final, però, va acabar morint allà. I després hi ha moltíssimes altres fonts, la Font Groga, no sé si us sona, és una que queda...
No.
Quan, a veure, si ho explico bé, agafant la rabassada venint de Barcelona, just quan arribes al capdamunt, abans d'agafar el trencall a l'esquerra del Tibidabo o de seguir recte cap a Sant Cugat, a la dreta ens queden unes cases, una esplanada, una extensió de terra, i baixant cap allà arribaríem a la Font Groga. I a la Font del Bacallà, vaja, és que no n'acabaríem, si n'hi ha més de 200.
Doncs, a veure si us ultim a donar un tomb per Collserola i les anem descobrint amb aquestes recomanacions que ens fa la Raquel, que perquè veig tu hi vas sovint, o no?
M'agrada, perquè són raconets d'aquells que molts queden a l'Obaga, són tranquils, i a més tens aigua fresca, insisteixo, si raja la font, que en general sí, però pot ser que no.
Si jo com algun... aquesta font que sentim de fons continuï rajant, tindrem un problema.
Si van bolets o no, Collserola?
No, i
ostres, ara,
no,
ara,
no,
la setmana que ve
no
te'n
parlarem. Bolets.
En parlarem. La setmana que ve te'n portarem aquí l'estudi, Neus.
Un moment, Xavi, però jo vull saber, perquè fa dies que t'ho vull preguntar, perquè sé que tu tens un consell per no embrutar-nos els dits
ja
quan llegim el diari.
Sí,
mira, veus, ara ja la Dolors Verdés, la Paloma aquí a Madrid diuen, sí.
Va, prenem nota, eh? Atenció, no caldrà gastar aigua, no ens caldrà rentar les mans tan sovint, perquè hi ha, efectivament, un truc per evitar que ens quedin allò els dits emmascarats després de llegir la premsa, cosa que per nosaltres és molt habitual, Neus. S'han de planxar. Hem de planxar el diari, tal qual sona.
Ara, si tingués al davant, t'escanyaria una mica. Perquè només falta que amb la feinada que és llegir els diaris, prèviament els hàgim de planxar.
No, quan fa mandra planxar és a l'estiu, que fa molta calor. Ara que anem de cara a la tardor, tot i que de moment veiem un any més això dels castanyers i les castanyeres amb màniga curta, que a mi em sobta molt, però vaja, de cara a l'hivern no fa tanta mandra. Mira, això...
Però com hem de planxar els diaris?
T'explico. Això ho fan, per exemple, alguns hotels britànics de luxe, abans de passar els diaris als seus clients. Tot un detall. La cosa és la següent. Tu agafes el diari i, clar, no has de planxar tot el diari de cop. És a dir, que has d'anar destriant...
Full per full.
No. 7 o 8 fulls, que són molt finets, per exemple, ja, la cosa ja xuta, ja funciona, eh? El fet és que la calor fixa molt més la tinta dels diaris i aleshores ens garanteix això, que no se'ns embruten les mans. És a dir, que tu vas fent grupets de 7 o 8 pàgines, aproximadament, un cop de planxa, tampoc cal que t'hi estiguis gaire estona, i escolta'm, a llegir el diari amb tota la tranquil·litat del món.
Això no, potser... no em convenç, a mi. No.
A mi tampoc.
Però proveu-ho, com a mínim.
Hem de planxar els diaris.
I la setmana que ve m'ho dieu. I si no funciona, et dono permís perquè m'escanyis.
Serem dues a escanyar-te, eh?
Exacte.
Ai, Déu meu.
Raquel Sanz, Xavi Freixas, moltes gràcies.
A tu, Neus.
Bon dia.
Petó.
Catalunya Ràdio. La fem entre tots.